És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 316, l'episodi 19 d'aquesta desena temporada. Alguns de vosaltres ens heu comentat al canal de Telegram que ja heu començat a provar els Tesla i l'Autopilot.
Qui cabrón!
Doncs la companyia d'Elon Musk ofereix una prova gratuïta des de la seva web. Us ho podeu apuntar tots, eh? Jo ho he intentat i m'he quedat penjat.
No m'atreveixo.
Tu has provat un Tesla, però has provat un Smart elèctric.
He provat un Smart elèctric i ja l'experiència és prou gratificant. No m'atreveixo a provar un Tesla perquè tindria problemes a casa.
Ens has de comentar les sensacions. L'assistent d'Amazon, Amazon Echo, s'ha fet servir com a prova en un judici per assassinat als Estats Units.
Havia sigut a l'Echo o no?
He fet recerca i us explicaré una història al voltant d'aquest.
Si has fet recerca, o sigui, això s'acaba de convertir en un programa de periodisme d'investigació.
Això és el nou... Bueno, ja ho veurem.
Shit yourself, little parrot.
Sí, sí. Fem música a la poma, control tècnic, membre de la tertúlia, Miquel Àngel Cabrera.
Hola, bones.
Ara amb micro, sí senyor. Col·laboradors, Dani Amo, Carles Caño.
Com estem?
I Raimon Lapuente, que avui en Dani ha marxat fa un moment, en Raimon Lapuente no hi és, però tenim aquí el Carles Caño, que acaba de menjar, pobre, a les tantes de la tarda. Codirecció i postproducció, Marc Alier. Avui es troba millor, pobret.
Sí, ja estic millor.
Està com una moto.
Està superaccelerat.
És que m'heu tingut dues setmanes sobre sota mínims.
Tothom anava dient, oi, com m'agrada el podcast.
Sí, ens felicitaven, eh?
S'ha acabat.
Sí, a mi m'han trucat per felicitar-me aquesta setmana.
T'han dit que teniu un interrompòmetre.
S'ha acabat la xocolata aquella que ens van portar a la República del Cacau.
No, perquè ja saben.
La de sal,
bueno. Està bona, està bona. Que te crujes.
Bueno, conducció i direcció que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
En Josep Colomines ha provat un Tesla i ha pujat fotos, brutal. I el Ferran Blancazo, que és un altre mossegui, que és molt pessimista...
Crec que és Blanzaco, eh?
O Blanzaco, no. Amb un ton molt pessimista, diu que per provar una cosa que no podrà tenir, s'estima més seguir estant a la inòpia, eh? Tipo Marc. El Marc, a més, tu has provat un Smart elèctric.
Sí.
Però el duo, el de dos places. Sí, que el pobre s'estava ennuegant.
S'està morint.
Val a dir que si entreu a la web de Tesla, podeu apuntar-vos a això de les proves, li diuen, bueno, té un nom.
Test Drive.
Sí, un test drive. El que passa és que jo ho he intentat aquest matí un parell de cops i les dues vegades se m'ha quedat penjada a la web.
Tothom has d'intentar entrar com si volguessin entrar les pombros.
Hi havia un joc de l'any de la Picó que seia Test Drive per PC, te'n recordes?
Sí.
Bueno, Smart.
A veure, vaig anar...
Perquè tu tens un col·lega, eh?
Tinc un amic que és comercial de Mercedes i Smart i és el que em ven els cotxes. Jo ja havia parlat amb ell perquè... Doncs per això, perquè m'havia explicat que venia el nou Smart elèctric.
Tu tens un de benzina, de Smart.
Sí, jo tinc un Smart de benzina.
I estàs content?
I estic encantat.
Vale.
O sigui, a veure, jo ara fa uns anys, necessitàvem un segon cotxe perquè la meva dona necessitava el cotxe per portar els nens al col·le o per el que sigui i vindre a Barcelona.
Per tu l'Smart és un fast track cap a la uni, no?
Sí, és un fast track, perquè el puc aparcar i aquest amic meu que és comercial em va dir, mira, m'ha entrat un per 4.000 euros, 19.000 quilòmetres, està gairebé nou, és de matrícula l'any 2001 o 2002, però el cotxe està superbé i per 4.000 euros és un cotxe molt divertit. A més, és, a dintre sembla un Magui la Gorila i el porto...
És que això em passa a mi amb el Mini. Sí, el meu Mac Mini és del 2003. És un Cooper, un Mini Cooper. Un 105. Té 180.000 quilòmetres. Però és que jo m'ho passo teta dintre del cotxe. És que està tan agafat a terra, el volant és tan esportiu, els pedals són tan curts de recorregut,
Emerson Fittipaldi,
sí,
no?
Sí, exacte, una cosa brutal. Com feia molts anys que no m'hi sentia dintre d'un vehicle.
A veure, amb el Smart el que tens és que és un cotxe molt àgil a dintre de la ciutat.
Exacte.
És un cotxe molt àgil a dintre de la ciutat i...
Agafo la curva de Can Dragó amb 45 graus.
Exacte, sí.
I em quedo amb tothom. És que tothom, jo crec que la gent s'aixeca i aplaudeix.
Sí. dit el, no, sí, perquè té el centre de gravetat molt baix.
Molt baix.
Aquests cotxes tenen aquesta part divertida. A més, l'Smart, el que tinc jo, té tinc els paratxos completament trinxats. O sigui, amb un dit els fan... I em van dir, a la ITV em van dir que els havia d'arreglar perquè estan completament destrossats, perquè és que parco d'oïdo. Amb el Mercedes vaig pip, 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 perquè fa... I ha tocat. I el fico...
I té poc.
Bueno, però... I aparco a qualsevol lloc. Llavors, a l'Smart, allò és amb el meu amic, doncs... Jo li vaig dir, escolta, quan el tinguis elèctric, avisa'm perquè el vull provar, perquè tal. I em va dir, escolta, el tinc ara per provar una setmana només. Estava un Smart matriculat amb matrícula d'Alemanya, que li han deixat perquè aquí no estaran disponibles els cotxes. A partir de juliol comencen a arribar els que s'encarreguin ara. I per provar i tal, el concessionari no el tindrem fins després de l'estiu. Primera cosa que no mola. El plan Mimea o Pixea o no sé què. El plan aquest de... El plan PIBE, el plan d'aquest de... finançament de suport des de l'Estat per als cotxes elèctrics i tot això està parat. Fa més d'un any que no tira i no hi ha dates de quan continuarà. O sigui,
per tant, tu pots comprar un cotxe elèctric però no tens cap ajuda estatal.
No hi ha cap ajuda. És a dir, tot el tema de la política aquesta del Estat espanyol per al tema de les energies renovables, continuem el mateix, igual que el de les plaques solars, que no se sap, ara no se sap ben bé si et fotran castanya o no, però aquesta indefinició fa que ningú s'hi tiri i no hi ha un suport actualment. Ara fa cosa d'un any. Ara fa dos anys hi havia un plan que si compraves híbrids i elèctrics et donaven...
El que passa que si baixem d'escala, això és l'Estat espanyol, però la GNE i l'Ajuntament de Barcelona no tenen ajudes també a cotxe elèctric.
No hi ha, l'única ajuda que hi ha actualment...
A l'adquisició, l'altra cosa
no,
és la recàrrega i a la recàrrega?
A la recàrrega el que hi ha és que hi ha un partnership amb Endesa, en aquest cas, que es veu que et fiquen el carregador a casa perquè facis la carga semilenta, no la ràpida. I tens una carga lenta, que és la que tu endolles i tarda 8 hores.
La que deixes el cotxe per la nit.
Una que tens un carregador amb un amperatge una mica superior, però aquesta càrrega ràpida que fas en 45 minuts no es pot posar a casa, perquè el problema està en que gasta tants quilowatts hora que llavors hauries de moure't de tarifa i et vindrien unes factures...
I això que et posen, una càrrega especial?
Bueno, tens un carregador especial que et posen a casa i llavors el que hi ha és que...
I això està finançat per Endesa?
Endesa et dona... fins a 10.000 hores de càrrega, fins a 10.000 quilòmetres anuals de càrrega gratuïta, perquè el que passa és que el cotxe tu li dius, jo demà a les 8 del matí vull el cotxe carregat, i és el cotxe el que fa és que parla amb Endesa, i quan Endesa té energia barata diu, ara et pots carregar.
Ah, vale, o sigui que és un comptador d'aquests que és...
Sí, és a dir...
Okay. I va a banda de la llum de casa i de l'electricitat de casa.
No, està contra casa teva. Mm-hmm. Està el comptador de casa teva, però el que passa és que pel que tinc entès, el que passa és que el cotxe es carrega quan Endesa té energia barata. Perquè el problema que tenen les elèctriques és que tenen... Que és, ens ho van explicar l'altre dia, quan va vindre...
El David Martínez.
El David Martínez.
No sé si va vindre Mossega la Poma o va vindre els dos programes, oi? És clar, com que tenen aquesta necessitat de dir, ara tinc un excedent d'energia, doncs escolta, doncs carrego cotxes, i es dediquen a carregar cotxes, i sobretot a la una de la matinada doncs el cotxe es carrega i tu tan feliç. Llavors, clar, et donen, l'única ajuda que et donaria és que et donarien 10.000 quilòmetres de circulació gratuïts. No està malament, com ajuda, però si tu comptes això amb gasolina, doncs és
home,
un pico.
Són diners, sí.
Però ara com ara no hi ha cap pla de finançament. En la resta dels països de la Unió Europea hi són. Estem en el país que estem. I tenim els polítics que ens mereixem perquè ens preocupem de les coses que ens hem de preocupar en comptes de coses com aquestes.
Correcte.
I per xorrades i capullades i històries. I autobusos...
La pastilleta.
La pastilleta mar.
Jo cada dia...
El tros de xocolata.
El tros de xocolata, no, és que m'ha entrat abans per l'altra banda. Llavors, cotxe.
Cotxe. Conducció.
Llavors, primer de tot, a l'Smart nou, en comparació amb l'Smart antic, no té res a veure. O sigui, les dimensions són semblants, és un cotxe més ample, però és més semblant, diguéssim, a un mini. És un cotxe més ample i, per tant, diguéssim, té una mica més d'estabilitat en velocitat, quan vaig a 120 per l'autopista i fot vent, és allò de... Tens un punt, diguéssim, de navegació.
Sort que no vas per les Terres de l'Ebre, xato, perquè amb el vent que bufa per allà...
Però la sensació al volant és sòlida.
No, quan agafes l'Smart elèctric, primer de tot, d'entrada, a l'impuls em sembla que és patent Tesla, i perquè Mercedes i Smart és una marca d'Himmler, que és Mercedes, i hi ha com un intercanvi de patents.
Vas notar molt el silenci aquest famós?
Llavors, d'entrada, és interessant quan tu entres al cotxe i l'engegues, dius pum, i s'encén una llumeta.
Ja està.
I em diuen, el cotxe està encès. El poses, llavors el poses en marxa i tal. Llavors, dona doncs, molta sensació, diguéssim, d'agarre, de... O sigui, jo estic acostumat a portar el Mercedes classe B, que és un cotxe que s'agafa molt, que té molt de plomo, que va molt bé. És dir, havia tingut un 156, un Alfa 156, un A4, el classe B encara és més
sòlid, és un cotxe sòlid, molt sòlid,
agafa sí, les curves, l'autopista, tot. Aquest encara dona més sensació d'estar
molt agafat a terra,
d'estar enganxat a la carretera, perquè és que clar, les bateries estan a sota el xassis, amb la qual cosa té un aplomo tremendo, està enganxat a la carretera com si anessis amb rails.
I era automàtic o era...
És automàtic, perquè tots els elèctrics són automàtics, no tens marxes, ara és el que ve. Llavors tu agafes, llavors l'acceleració és de riure. O sigui, et rius. O sigui, agafes a l'avinguda de Tarradellas i em diu el meu amic, fot-li. I llavors faig el que fa... peu a fondo. I... I clar, el normal és que estàs acostumat i fas... embragues, pum, canvis de marxa, pum... No, no, aquí és...
És no límit, no?
No límit.
No límit.
No límit, dius, hòstia!
Que això s'embala.
No, no, no. S'embala molt. O sigui, en 30 metres et fots a 90 per hora.
Well, en 30 metres no és res, eh?
No, no, és un moment, és dir, sí. Miro el, i ves, com que tampoc fa soroll, sí. Que tu notes que t'enganxa darrere i dius, hòstia, i dius, vaig a 90 per hora. O sigui, ara ja estic que perdo, em foten la foto i em foten el carnet. Perquè a dintre de Barcelona es pot anar més de 50. I dius, ja estic a 90, ja em foten el carnet. I segueix, i és continuat, o sigui, t'enganxa darrere. I després, quan li dones en el freno, com que el freno és de recàrrega, o sigui, no fas una clavada de freno, sinó que tu li agafes, li dones el freno i el cotxe recupera tota l'energia automàticament i la carrega cap a dintre. El pas per curva, la sensació espectacular, allò de sortir i les motos es queden endarrere, saps? Aquestes motos fan... I tu vas... I dius, adéu, és superdivertit. I alguna moto al costat diu, vamos, vamos. Hi havia un tio al costat amb la moto, picat
més,
amb mi...
Que no sentia el cotxe.
I jo amb la finestra baixada, que l'esmart meu no feia gens de soroll, i el tio deia, vamos, vamos.
I tu amb aquell llenguatge de Badalona li deies, però tu què haces, nota?
Sí, no. Agarre, aplomo, tot això que està dient. Però això és un perill públic.
És un peligro, és un peligro.
Si no fa soroll i acceleres tan de pressa, això és el Carmageddon, nen. O sigui, vas per la ciutat...
El soroll que sents a dintre és semblant al de... Quan engec, quan corre, és semblant al tramvia. És a dir, sents el soroll dels rodaments, però no de... Però el motor no fa soroll. Clar, és que no em fot... I és... O sigui, és molt xulo la...
Vas portar-lo per autopista?
No. Autopista.
No va calar,
El vaig fotre 120 a la Diagonal.
Això està prohibit.
No, prohibidíssim. O sigui, vam dir, no hi ha cotxes d'aquests radars de pistoleta. O sigui, amb el tros, diguéssim, on es junta amb l'avinguda des de l'últim tram de semàfor, de l'avinguda de Tarradellas cap a
Diagonal,
cap a Francesc Macià, en aquell tros... El vaig fotre 120 i vaig tindre que frenar. O sigui, perquè no, perquè es fot a 120 en un moment i vaig dir, frena, prendràs mal... Prendràs mal. I després, el que és acollonant, dona la volta sobre si mateix. En 5 metres 95 dones la volta. Fas una volta, Maria, en 5,95. O sigui, la sensació és que tu gires el volant a tope, li vas donant, i és com si el cotxe es gira sobre si mateix. O sigui, imagina't això per aparcar. És allò...
És com un Airbus, no? Perquè tu, els avions poses les rodes de costat i fan...
Exacte. Gairebé. El cotxe és un cotxe que fot... no arriba a 3 metres, en 5,95 dona la volta. És allò de dir... Ens vam ficar en un xamflà d'aquells a l'Eixample i vam fer una volta entre sobre nosaltres mateixos mentre allò dius, hòstia, com mola. I això és bo que ho tenen tots els mars actualment. Problema, el cotxe és caríssim. És un cotxe caríssim, és un cotxe que val entre 24 i 29.000 euros.
Bueno,
això sí, ei, pantalla tàctil, radar cap al davant, perquè allò és... Tu agafes i li enxufes i després es mira el cotxe davant i s'ajusta per controlar la distància, tot tipus de... Et diu el trànsit que hi ha...
No té autopilot, està l'Smart?
No, aquest no té autopilot, però, però té control de creuer, té control d'històries, et diu si hi ha radars, et diu si hi ha trànsit, et diu on hi ha llocs per càrrega... l'autonomia és de 130 km reals, i si li fots la conducció eco, que no és una cosa que a mi m'agradi,
que tu t'agrada accelerar 100.000,
però li pots arribar a treure fins a 140-150 km si fas en conducció eco. A més, és la conducció el que fa és que el programa, el sistema et mira com tu condueixes, i per tant et diu: tal com tu condueixes, xato, et donarà tants quilòmetres.
Ja. És a dir, a 50.
A tu et durarà tant.
Tu vas de Badalona a l'UPC i de l'UPC a Badalona i a xato xupar perquè...
A recargar.
Perquè...
I això sí, el cotxe està limitat a 135 km per hora. O sigui, no va a més de 100...
Ja té una limitació.
Però clar, és que quan acceleres tu agafes, li fots pedal a fondo i es fot de 0 a 135 i en 10-15 segons estàs
això
a
això que dius
135,
és molt important, perquè com hi ha un sistema de retroalimentació a la frenada, tampoc pots accelerar massa més, haver un límit de velocitat.
Hi ha una cosa que em van explicar, que és, es veu que, i això em sembla que també ho tenen els Tesla, que es veu que hi ha com unes llumetes que et marquen els cavalls disponibles que tens. És a dir, la potència disponible és com si tinguessis un turbo d'aquests de quan jugues a videojocs, que pots utilitzar, i et diu, com a màxim pots tindre fins a 85 cavalls, que clar, amb un cotxe amb el pes de l'Smart, vale, perquè és un cotxe que pesa molt poc, 85 cavalls és una bestialitat. O sigui, 85 cavalls seria, amb un Smart seria com 180 cavalls amb un Golf. Per entendre'ns, si estem parlant de relació potència com d'un Golf GTI, vale? Accelera moltíssim, i a més no és el 0 a 100, sobretot el 0 a 60, que és de moto. Surs com una moto, i llavors el que té és que
és literal, si vas... aquest cop és literal.
No, surs com una moto, perquè és que la moto al costat anava a dir, dale, coño, dale, que no que el cabrón este de la gafa rosa me está agarrando, y coño, esta moto no tira, me voy a tener que comprar el Kawasaki o algo. I llavors es veu que si li fots molta canya, aquesta potència disponible
es va minvant,
es va esgotar, i llavors has d'anar com regulant els nitros que tu tens. A veure, realment, per mi he tingut molta sort. Soc una persona molt afortunada. Una, no està disponible, és a dir, si l'encarregués ara no me'l donarien fins a juliol, però a mi me diuen a mi dues coses. És, si la meva dona hagués vingut a provar el cotxe amb mi i ens diuen, de qui surts amb el cotxe? I surto amb el cotxe.
La teva dona hagués dit que sí.
Sí, no, la meva dona ho deia, sort que jo no he vingut, però la meva dona també li agraden els cotxes. Vale. O sigui, quan teníem la Fala Romeu, la meva dona accelerava el carrer Aragó, li va fer que un amic nostre s'empassés un xiclet.
Accelerant ella,
o sigui, compte, o sigui, ella ha fet derrapar a l'Alfa 150.
De Dios los cria, i ella se junta. No?
Perquè... ella en el coquillo va fer demanar prou.
El
que passa que el coquet anava darrere, anaven tres a darrere, i havia fotut derrapar les quatre rodes amb l'Alfa Romeo.
Som l'antítesis de forocotxes. Els forocotxes van començar parlant de cotxes i ara parlen de qualsevol cosa.
I nosaltres... Va parlar de qualsevol cosa i ara estem parlant
de cotxes. Jo tinc la sort que no he tingut mai cap accident. He fet cursos, el que passa que he fet cursos de conducció trepidant, allò que en diuen segura, però que et tires al matí fent trompos.
Acollonant.
I tu passes... I a mi m'agraden molt les cotxes, m'agrada conduir amb seguretat i tal. Però a veure, dius, quin tros de cotxe? Dic, la meva dona, jo li vaig explicar, em va dir, sort que jo no he vingut. I llavors ja hem quedat que no anirà a veure'l.
Jo vull parlar, perdoneu,
Però és que el meu amic va entrar tot a dinar a casa.
Què faràs quan prohibeixin la conducció manual, Ludo?
Segurament, a veure, a mi m'agrada molt conduir. Segurament, quan prohibeixin la conducció manual, començaran a sortir circuits per tot arreu. I jo segurament seré d'anar a circuit.
Vull provar el Tesla per provar aquestes sensacions que dius tu tan boniques.
La gràcia és que amb un Smart, el mateix Smart que tinc jo, el normal el que tens 15 anys, el que és divertit és que és un cotxe petit i que 40 per hora ja t'ho passes bé. Aquí el dia que plou aquí a la plaça Eusebi Güell, que el foto de rapar i agafes les cures i baixes la finestra i treus els cuernos per la finestra.
Jo intentaré provar un Tesla per provar
l'autopilot. No ho facis.
Vull provar l'autopilot.
No, a veure, que no...
I si no ho faig, trucaré en Josep Colomines, que va ser el que ens va dir que ho havia provat, i li farem una entrevista. No, farem un minut mossec.
Fes una cosa, Tomàs. Si has d'anar al Tesla, el que l'has de dir és, en aquell moment, tu agafes i fas una sessió del control de tots els teus comptes bancaris, vale? I li dones a la teva mà temporal a la teva mama durant 15 dies. Vale. És a dir, que no puguis... O sigui, li dones el DNI. Li dones el DNI. El teu DNI que te'l guardi durant 15 dies. Que tu no puguis anar...
I el passaport.
El passaport. Que no puguis anar a firmar res.
Ni fugir del país.
Que no puguis firmar res. I les vises. I llavors vas allà. I després et quedes 15 dies amb la camisa de força i... No em compro en
sèrie 3. Per cert, la sèrie 3 no la pots provar encara.
El Tesla 3 ja no el pots provar. No, però si no els han fet, pobrets. En tenien 4 de prova i no els hi deixaven
continuar. Tomàs, jo l'he provat l'autopilot i fa por,
del Tesla.
Sí.
Aleshores, que estem parlant?
Aquí estem parlant, aquí parli, senyor.
Doncs digueu, què és? Com va?
Bueno, si dones a la palanqueta aquella i fa tun-tun. Llavors...
Una pregunta, primer, has provat l'acceleració del Tesla?
És una passada. És el que dius tu.
Perdona.
Tinc un amic que en té un, és del meu poble.
Ah, vale.
Tens un amic del teu poble que té un Tesla.
Tu n'has anat al concessionari.
No, jo he anat a... Bueno, és el seu.
Ja. És el seu.
Llavors li vaig dir que de tant en tant me'l deixi perquè em donis ganes de seguir estudiant.
Vale.
És una bona excusa.
Perdona, ja que demana un crèdit, ja que demana que li deixin el Tesla.
Sí, clar que sí.
No,
jo no podria. Jo un amic meu té un Tesla, li dic, no me'l deixis, no me l'ensenyis. No et vull veure mai més, ja no ets el meu amic.
Bueno, tornem-hi. Te'l va deixar.
El va deixar. Al principi em va passar el que ha dit el Marc, no? Que, bueno, la clau és un Tesla petit. La clau,
la clau del Tesla és un Tesla.
Sí, és un Tesla petit.
Que bonic.
És un mini Tesla.
Que entranyable.
Només arribes, la porta i fa cluc i s'obre.
Quin Tesla és, per cert?
L'S.
I em passa això que...
El teu col·lega toca, eh? La toca.
En toca, eh? Toca de calents.
Una miqueta, sí.
Vale.
I això, doncs, puges, no? I et passa això. Hòstia, està engegat. I, clar, com que jo no havia agafat, em sembla, mai un cotxe automàtic...
Aquesta és una altra.
La busques, sí. L'embrague.
Ah, dic, on està l'embrague? Bueno,
no hi ha.
I toco l'accelerador, pum, i quasi me la foto. Sort que vaig frenar de cop. I és una passada, és a dir, l'acceleració aquesta que diu el Marc, t'ho imagina tu, però en comptes de 10 segons, o quan has dit?
No.
4. 4 ja estàs a 100.
Clar, és que 4 estàs a 100. És més bèstia.
Ara fa...
A més a més,
i el so és, el so és aquest zzzz.
Sí.
I et tires
enrere. No tens els marges, o sigui, no. T'enganxes endarrere, o sigui, jo el que vull
intentar interpretar és la sensació de l'autopilot, perquè crec que és una sensació que ha de ser molt heavy.
La sensació de l'autopilot, doncs, vic en un poble.
Perdona, sí. Ja havíeu sortit, entenc, va haver-hi un moment on ja estaves més de carretera, entenc, que és quan el vas ficar.
Bueno, és que jo visc en un poble. Llavors, doncs, no tenia cap autopista a prop, no? Llavors, doncs, al sortir del poble hi ha una carretera que només té línia a les vores. Al mig no n'hi ha.
Ah, amigo.
I li vaig dir, aviam com es comporta.
I l'autopilot pot funcionar?
A veure si és massa bon.
Només agafa hi ha la palanqueta aquí a l'esquerra i fa tun-tun.
Però ell ja sap que estàs en una carretera que no té mitjera, que només té...
Sí, perquè en la pantalla... et surt el dibuix de les línies de la carretera.
Teòriques.
No, físiques. Les reals. Llavors t'agafa la de la dreta.
Vale.
I venia una curva i dic, va.
Agárrate los machos!
I em poso així amb el volant, és a dir, a punt d'agafar-lo per si passa alguna cosa, i va girar, sí.
Jo m'acollono viu, tio.
Em vaig acollonar.
Jo me cago encima. Bé,
sí. El que sí que hi havia punts...
El teu col·lega estava al costat, per
no,
això.
No, anava sol.
Anava sol?
Dit, em va donar la clau i...
Hosti, clar que sí, agafa Tesla.
Vaig anar sol.
Hòstia.
I sí que és veritat que hi ha llocs que s'equivoca. És a dir, que el... Bueno, no sé si me l'hagués pinyat, però vaig agafar el volant abans.
Però cal dir que
la carretera és de poble, eh?
Perquè quan dius que el posa fa ping-ping, no?
Sí, fa ping-ping i...
Quan agafes?
Quan ell veu que hi ha la senyal, és a dir, que ell està segur de que pot conduir, el ping-ping és un soroll més agut. I quan no veu la... Diu que no fa... Coc-coc.
És com dir... Ja t'ho agafem, no?
Miquel Àngel, val a dir que ets molt bona persona perquè vas tornar al cotxe.
Sí, li vaig
tornar. Ets molt bona persona. Ets molt bona amic, eh?
Jo sóc tu i agafo el passaport i no torno, tio.
No, de veritat, no ho facis. O sigui, perquè ell ara com ara, tu no tens crèdit, no tens capacitat de crèdit per comprar un Tesla.
Jo ni una roda em puc comprar.
Però tu encara et podries vendre el pis o...
No, ni això.
O jo què sé, o un ronyó de la teva mare.
Però sí que quan el vaig deixar, vaig dir... hòstia, en vull un. O sigui, haig de fer el que sigui per aconseguir.
Has pensat en la venda d'òrgans?
Bueno, doncs, Josep
és una
Colomines...
Clar, és aquest problema. No el provis, Tomàs.
No el provaré, No, gràcies, perquè em vas estalviat haver-li de fer un minut mosseguis en el Josep Colomines. Jo no sabia que tu l'havies provat. No ho sabia. Sí, sí. Doncs, escolta'm...
Ah, per cert, i dels primers Model 3...
Sí...
Serà per aquest, també.
Però aquest, què té? Què té? A veure...
Té quartos.
Per què no
quartos.
Fas venir a mossegar la poma?
Bueno, quartos...
Digue-li que necessitem molta... patrocinadors no, de mossegar la poma.
No. A veure, hi ha molta gent que pot tenir quartos, però si té un Model 3, té alguna més que quartos, té influències.
No, un Model 3 és haver-lo demanat quan es fa el brillo, eh?
De baixa Itàlia.
Però, a veure, si té quart, el Model 3 és simplement quan es va agafar el dia aquell que hi havia d'allò, entrar a la web i posar la teva visa i et carregaven 1.000 euros. És d'això, no és més influència. No hi ha d'això.
Però
el que té de l'acceleració és el fet aquest que no hi ha el canvi de marxa. Que és tot continuat. Amb un cotxe automàtic, encara que sigui de benzina, hi ha un canvi, hi ha un embrague automàtic per allà al mig i estàs fent un canvi, hi ha una parada a l'acceleració. En canvi, això és, no és, és una mica Dragon Khan.
Un tramvia. Ja ho has dit, és un tramvia.
No et passava que anaves fent així amb la mà dreta per buscar la palanca? A mi em passava,
jo ja condueixo, l'Smart és automàtic.
Jo cada cop que deixava l'accelerador...
Jo he conduït, jo vaig fer 4.500 quilòmetres amb un Chevrolet automàtic a Canadà, vale? Però tot i així, a mi m'agrada molt conduir reduint. Jo sóc molt de en lloc de frenar, reduir.
Sí, frenar amb el motor.
Exacte. Sí. I m'encanta fer-ho. Si estic tan acostumat, és una cosa que la faig sense pensar.
Bueno, amb això el bo que té és el de la frenada regenerativa. I a més, és molt intuïtiu perquè a la pantalla del Tesla
t'ensenya
frenada regenerativa.
Frenada regenerativa.
És que made by Tesla.
No. És que a més, en el Smart i en el Tesla, suposo que també t'ho fan, t'ensenya un dibuix del cotxe i llavors quan estàs frenant t'ensenya, i quan tu estàs accelerant, hi ha unes fletxes que van de la bateria cap a les rodes i veus que estàs gastant, i quan agafes i frenes, fas la frenada regenerativa, les fletxetes van de color verd de les rodes cap a la bateria i la bateria es va omplint.
Heu recuperat el fanboyisme que havíeu perdut amb Apple?
No, Apple ens ha perdut.
Perdona, la pantalla de quan fa? 15 o 17 pulsades?
És un iPad enorme.
És un mega iPad, no?
És com l'iPad Pro, no? Una mica més gran.
Les reviews de l'Smart aquesta diuen que sembla un mini Tesla. És que fins i tot la pantalla de 17 pulsades també la tenen posada
allà. Bueno, hem d'avançar perquè és molt tard i jo no volia que ens entretenguessin.
Sort que la meva dona no em deixa i que ella es negarà a veure. El problema és que el meu amic tindrà que vindre a dinar a casa un dia, vindrà amb un i llavors...
I aleshores se li harà part.
Ah, i tens Spotify gratis amb el Tesla.
Home, faltaria més. Spotify gratis
i
ballarines.
Ara com ara tens un Tesla Model S, et pares a la porta de la disco, nenes, pugeu i ja està, tu.
Però que comentaris més retrògrades
i machistes.
O nens, pugeu i tal, i les cabretes i tot.
Demano respecte perquè vaig explicar una història que me l'he currada.
Jo crec que abans hauríem de llançar una cunya, la que sigui. Perquè ho mereix. És com
no podem
periodisme d'investigació.
No,
a Mossega la Poma fem periodisme d'investigació.
Torna a posar la primera cunya.
Des de Sant Andreu cap al món.
La intro, la segona. Exacte. Passa-la. Vale, ja la pots treure, no cal que no deixi.
És que hem regenerat.
Torno a posar, puja el volum.
Hem regenerat.
Periodisme d'investigació.
Amb frenada regenerativa.
Des de Sant Andreu cap al món, periodisme amb frenada regenerativa. Oh yeah.
Bueno, va, que anem a fer una història una mica sordida i aquesta música no era pas la dient. Anem a parlar d'un assassinat, vale?
Vale.
Començo. La localitat de Bentonville, Arkansas, té uns 40.000 habitants, repartits, com a molts indrets de l'Amèrica interior, en barris amb casetes unifamiliars. Uh-huh. I estan envoltats de verds camps d'herba.
Sí, i a més a més hi ha aquelles columnes. Són aquelles columnes...
Respecte, si heu vist, i no...
No, a veure, si heu vist, per exemple, la sèrie Smallville, que hi ha aquells graners alts, que igual és on hi foten el d'allò dintre. Ells sempre fiquen a l'assassinat, el fiquen allà dintre, i tot el blat de moro per sobre.
No, en aquest cas.
En aquest cas.
En el tranquil pati del darrere d'una d'aquestes casetes adossades, hi ha una banyera d'hidromassatge encara funcionant. I banyera que l'oficial de policia Andy Oliver, que no porta ni 2 anys en el cos de la ciutat, apaga. Es fa el silenci, se'n calma l'aigua de la banyera, el que permet veure més atentament el rostre surant d'en Víctor Collins. Té un ull morat, el llavi partit i li surt sang del nas i de la boca. L'oficial Andy Oliver no té gaire experiència, però no li cal l'informe del forense per adonar-se que Víctor Collins ha estat estrangulat. Oh. L'oficial sent unes passes al seu darrere i es gira. Un home amb expressió abatuda el mira als ulls, el sostenen de cada braç l'oficial Tom Boyle i el capità Justin Thompson. L'home retingut es diu James Andrew Bates, té 31 anys i és calb. La nit passada, ell i tres amics havien vingut a casa seva a veure el partit dels Razorbacks. Què són els Razorbacks?
Un equip de rugby, de futbol americà d'aquests?
Arkansas, sí, un equip local d'Arkansas. Bates li diu, alci les mans, li diu la gent Andy Oliver mentre es treu les manilles del cinturó i les lliga al detingut. Com s'ha fet aquestes rascades? Li pregunta la gent a Bates al veure unes marques profundes amb sang encara recents al puny de la mà dreta. Me les ha fet el gat, diu en Bates. Això està tret de la declaració oficial, us ho juro.
Té un snow leopard com tu, sí. No?
Tots quatre enfilen el camí lateral cap al cotxe de policia que il·lumina l'escena amb flaixos vermells i blaus. A la tauleta del jardí, al costat de la banyera, hi ha un aparell cilíndric que mesos més tard serà clau per discernir el cas. Perquè fos així, Bates va haver de renunciar a la primera esmena i va autoritzar a Amazon que entregués el contingut enregistrat aquella nit per l'Amazon Echo a la fiscalia.
El Bates és el calvo.
L'assassí, el teòricament assassí.
Però el calvo.
Exacte.
El calvo, el belgat.
Tot això que us enllaçarem una notícia que va ser publicada a un diari local d'Arkansas, on explica això i després... I en aquella notícia no diu que el policia que el va detenir només portava 2 anys. Per això m'he hagut de connectar a la web de la policia i a través d'una foto he descobert que aquest senyor va entrar en el cos de policia l'any 2000.
Era novatillo.
Portava 2 anys el 2013. I aquest assassinat és a finals del 2015.
Vale.
Mola la història, no?
Vale. I com ha continuat la cosa?
La història és que de moment encara no hi ha sentència ferma. Amazon ha donat informació del que havia registrat l'Amazon Echo. No només ha donat informació del que havia registrat l'Amazon Echo a la fiscalia, i la fiscalia està analitzant aquestes dades. Però t'haig de dir dues coses. Una, dels quatre amics, un va marxar molt aviat, un segon amic va arribar a les 12:30. Tot això es descobreix perquè el teòric assassí, o el detingut, millor dit, a les 9:30 va trucar al 911. Diu que es va aixecar a dormir i es va trobar el seu col·lega mort a la...
Això, el detingut?
El detingut. La policia, a part de reclamar això, va estar fent diferents proves. I va mirar, per una banda, que havia hagut un consum d'aigua excessiu de matinada, suposadament per omplir la banyera d'hidromassatge. I diverses trucades de nit amb una hora que teòricament aquests havien d'estar tot polingues perquè havien begut després del partit de futbol i no sé què, però no es correspondrien amb les seqüències que havia narrat el detingut. Per tant, no sé.
Però una cosa, tu has dit que va haver de renunciar a la primera esmena als Estats Units. Si no hagués renunciat, no haguéssim pogut fer servir l'Amazon Echo.
No.
I llavors com és que va renunciar?
Va renunciar justament perquè a Amazon pogués entregar aquesta informació.
Perquè ell diu que és innocent i que l'Echo provaria que ell és
innocent. Que ell és innocent.
I s'ha accedit
no a la informació? Sap encara. No s'ha pogut analitzar encara el contingut. O sigui, no s'ha fet públic el contingut.
Però a l'Echo que tenia? La gravació de tot el que va passar? O sigui, en l'Echo hi ha la gravació de tot el que havia passat.
L'Echo contemplava dos tipus d'informació. D'una banda, un registre de les instruccions que havia rebut, que això va per una banda, i de l'altra, els àudios que s'havien enregistrat. I Amazon
que
tenia...
Que hi ha un buffer.
Sí, Amazon tenia les dues informacions. Sí, estem parlant d'un Amazon Echo que Amazon Echo va sortir al mercat al gener del 2015. No, a l'estiu del 2015. I aquest assassinat es va produir a finals del 2015. Vale? I ara es demana aquesta informació i Amazon la pot aportar.
I Amazon la té.
O sigui, el que vol dir és
tu tens un Echo a casa teva, tu tens un Echo a casa teva i tot el que s'està dient a casa teva, això està a Amazon.
En principi sembla que sí.
Toca't els ous amb dues mans.
És que al final és això, muchachos. Jo per això no em vull posar el Google Home ni l'Echo ni res, perquè és que al final...
Sí, però igualment tens un mòbil que està funcionant
i que
si tu dius Oye Siri, dirà... Ai, no diem Oye Siri perquè si no encara passaran coses. Què va passar? Què explicava l'altre dia que va passar amb el Alexa?
El de les nines.
Sí, explica-ho tu.
No, bueno, que va sortir... que era que una filla d'algú, una nena...
Una filla d'algú famós, o alguna cosa així, sembla que era.
Li va dir a l'Alexa que li comprés una caixa de nines.
Alexa, compra'm tal.
Sí. Alexa, compra'm una caixa de nines.
Una caixa de nines concreta.
Una casa de nines.
Compra'm una Barbie, no sé què.
Sí.
No?
Vale. I llavors, algú, quan ho van donar a la notícia...
Això va sortir a les notícies i van reproduir la veu de la nena.
I tots els Alexa es van comprar.
I tots els Alexa de tots els llocs on es reproduïa les notícies van comprar la caixa de...
Però que és curiós que això no ho facin com, per exemple, el Siri. Mm-hmm. És a dir, si jo dic oye Siri, no... O sigui, està feta la veu de la persona.
Sí. Hey, Siri. No.
Hey, Siri.
Hey, Siri.
Hey, Siri.
Sí,
sé que és correcte. I no, no et controla la teva veu. No està calibrat amb la teva veu.
Pues amb OK Google
sí. Home, sí. Quan tu actives el Hey Siri et demana la calibració de
sí?
veu.
Sí. Tu poses el mòbil. Jo ho vaig fer l'altre dia. Jo poso el mòbil de la meva nòvia
i el meu.
I només s'activa el meu.
Jo m'acomiado perquè he de marxar a buscar els nens. Mm-hmm. I he posat una proposta a Mossegui. El document, sisplau, la comentes, Tomàs. Vale.
Hem acabat la primera part de la tertúlia, que avui s'ha fet llarguíssima. A la segona només tenim unes notícies breus, però abans hem de donar pas a la gent de... a la comunitat Mossegui amb la falca de contacte.
Ja la tenia a prop.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, fa dies que no us demano que deixeu valoracions i, sobretot, comentaris al podcast de Mossega la Poma a iTunes. És important fer-ho perquè això ens dona visibilitat i ens ajuda a posicionar el podcast dins l'extens catàleg de podcast que hi ha a iTunes. Per altra banda, continuo agraint-me a tothom que feu compres a Amazon via el nostre enllaç d'afiliats. En Rafael Jesús va comprar un llibre, el llibre de Winter is Coming, d'en Garry Kasparov. L'Ernest Font ens ha comprat un Mac Mini, bueno, ha comprat per ell un Mac Mini, però ho ha fet a través d'afiliats d'Amazon. Moltes gràcies, Ernest. I també la gràcia a la resta de Mossegui, que compreu moltes coses, ja que he comprat un Samsung, un televisor Samsung de 32 polzades, que mola a Mazo. I gent que ha comprat també petites joguines pels crios de casa, doncs a tots, la veritat que moltes gràcies.
Té micro i càmera aquest Samsung?
No ho sé, ara que ho dius no ho sé. Més coses, ja retornant a la part de notícies, coses molt breus per anar-les deixant anar, no sé si voleu fer algun comentari. Avui s'havia anunciat que l'Apple Store, les Apple Stores online tancaven durant unes hores, han tancat. Que jo no entenc, o sigui, en segle XXI, en 2017, no cal tancar les Apple Stores per fer una modificació.
És un muntatge de màrqueting.
Bueno,
ells poden agafar i afegir productes i podrien canviar-ho així, tranquil·lament. Però, a dir, cerramos el Apple, estamos preparando algo fantástico para ti. I correcto. Automàticament, quan ho tapen, tothom a mirar a veure què han fotut allà dintre.
Però no caldria, és que de fet són segons. És que
no,
de fet,
però és un efecte de publicitat.
Quan ni segons, ho poden fer simultani.
Tu tens Apple Esfera i totes les webs i tothom allà.
No, i més, és
que
los de
Apple han cerrado l'Apple Store.
Però ha sido worldwide,
Apple ha cerrado l'Store, bueno, i la bossa separa i tothom.
Què han presentat amb aquest tancament de les Apple Store que s'ha parat al món?
Una funda nova per l'iPhone?
No. Una cosa bona que té Apple. Han presentat la versió Red dels iPhone 7 i 7 Plus. Aquesta versió que sabem que és aquests models Red que
són
contra
els
lluita
que...
contra la sida a Àfrica.
Amb sí. els beneficis van cap a coses d'aquestes.
Sí, he estat fent una mica d'indagació i en concret aquests diners se'n van a una ONG que es diu Fundació Mundial contra la Sida. Aquesta ONG va ser fundada el 2006 i des d'aleshores ençà hi ha recaptat 465 milions de dòlars en general, la
molta
fundació
pasta,
Sí, dels quals Apple n'ha aportat més de 130. Vull dir que
està no bé, està malament,
amb Red i amb altres coses que fa Apple. Recordo que no
els
sé què...
iPods
sí, i també
van començar
va fer
amb els iPod Red,
una mena de un Nadal al lloc de repartir no sé què, va agafar diners de, va decidir parlar amb els empleats i tothom va aportar no sé què era
comptes de fer una panera van fer
fins i tot fundes també. Fundes sí. d'iPad i d'iPhone també.
Red també van contra aquí. Més coses. Una altra cosa que ha passat avui és que Apple ha actualitzat l'iPad de 9,7 polzades. No l'iPad Pro. Que
a l'iPad
no
normal. O sigui, l'iPad normal. Air 2.
És que ja no es diu iPad Air. Si tu ara vas a l'Apple Store...
Si l'iPad Air 2, ara ja és l'iPad i prou.
Ara es diu iPad i prou. Aquest iPad i prou té 9,7 polzades, porta una 9 A9, vol dir que ha actualitzat a l'A8 Plus que tenien abans, i el seu preu de la versió Wi-Fi de 32 gigas és a partir de 399 €.
De quantes gigas?
32. El model superior, el de 128 gigas Wi-Fi, val 499.
Jo vaig car, van cars.
És més barat que l'iPad mini, curiosament.
És que això és el que no entenc, perquè és retina. O sigui, aquest 9,7 polzades és retina. O sigui, un retina a 399 el trobo super, el trobo bastant bé de preu, en comparació amb els altres.
Sí.
No. Bueno, tenint en compte que no hi ha, no, les altres tauletes que no són iPad no són tauletes ni són res, són trossos de xocolata.
Sí, a veure,
deixo a banda la Surface, que no és una tauleta, eh? La Surface és un híbrid.
A veure, Apple ara com ara tenen, estan, hi ha un moment d'impàs amb el tema dels tablets i el tema dels portàtils, perquè els iPads no són prou productius com per ser màquines principals, ni a l'iPad Pro. O sigui, hi ha algunes eines de dibuix que van bé, hi ha algunes coses que d'allò, però no acaba de ser prou productiu. L'iOS no acaba de ser una eina de...
És que els preus dels iPads Pro són caríssims.
No acaba de ser una... Jo ho he intentat, i no acaba de ser una... O sigui, no acaba de ser una...
I tu, Marc, hi vas creure perquè vas comprar l'iPad Pro gran?
No, i m'agrada, perquè m'agrada provar-lo
Jo no soc client d'iPad,
El faig servir per dibuixar i el faig servir per coses, i és una màquina que va molt bé. I si faig un viatge, per exemple, si tinc que fer un dia, jo què sé, d'aquests que agafo l'AVE, me'n vaig a Madrid i faig el dropo per allà, però el normal és que agafi l'iPad, perquè sé que em dura molt més la càrrega i em dura més, és més lleuger i menys merder. Però no és prou productiu i ha d'haver-hi modificacions a l'iOS, perquè, o sigui, i a més després tenen el problema que com que no és una eina de productivitat, encara no saben quin és el temps d'actualització. O sigui, quan sigui una eina de productivitat, és a dir, com les eines d'Adobe, jo per exemple aquesta darrera setmana he estat provant un software d'Adobe que és acollonant, que volia parlar-ne, l'Adobe Fusion 360. És una eina, és el Autodesk Fusion, és Adobe Autodesk, que és la mateixa empresa, Autodesk Fusion 360. I m'ha semblat molt interessant, perquè el que han fet és...
Però per Mac.
Per Mac i per PC. Vale. I funciona també interfície des de la web. A més, és un software que funciona des del cloud. Suposo que utilitzen la plataforma aquesta d'Adobe, l'Adobe Air, que bàsicament és el flash que permet fer multiplataforma. I llavors, el que han fet amb l'Adobe Fusion és una cosa molt interessant, perquè han fusionat, han agafat i han fet com una disrupció dels seus propis productes. Per exemple, a l'AutoCAD és l'eina d'això, és per fer disseny industrial, planos i tal, però és una eina que tens una corba d'aprenentatge brutal. Té una corba d'aprenentatge molt bèstia, és complicat de fer anar, és farragós. Sobretot per què? Perquè a l'AutoCAD van començar els primers AutoCAD funcionant als anys 80, amb la qual tens quantitat de decisions de disseny i d'interfície que arrossegues, i compatibilitat cap endarrere en els formats de dades i en els formats de tot, que arrossegues, diguéssim, a decisions que es van prendre als 80. I en canvi el que han fotut, i després tenen altres plataformes, com per exemple l'Inventor, que són on tu agafes i fots planos d'AutoCAD i models 3D i et dediques a fer proves físiques, si aquestes coses funcionen o no. I després hi ha eines de camp, de fabricació, que tu agafes models 3D i ho fiques contra impressores 3D, contra fresadores, contra CNCs, contra...
PLCs, no?
Contra màquines de control numèric, etc. El que han fotut amb el Fusion és, han dit, una eina per tot. Han creat una eina que et permet fer des del dibuix tècnic i que et permet generar... O sigui, tu fas un model 3D i pots generar models en planta i alçat amb les cotes i posat com a models. A més a més, està molt ben pensat, perquè d'alguna manera el software està pensat com una eina de scripting. És a dir, quan tu vas modelant, vas com aplicant un script. I aquest script està parametritzat i te'l posa a l'esquerra. A l'esquerra és com un arbre i tu pots anar... tornar 10 passos endarrere. Si per exemple t'has dit que el radi d'una biela determinada és de 10, quan ja has fet tot el model i ho has fet tot, pots dir, ara me vaig a canviar el radi, el vaig a canviar 5,
pots,
i canvia tot el...
És un script programat, ho pots bolcar amb un JSON i ho pots
internament
a l'eina, carregar en un altre lloc.
No, l'eina internament funciona de forma paramètrica, és a dir, jo puc dir, la distància entre aquestes dues línies, o entre aquestes dues, d'aquests dos plans, és de 10 mil·límetres, I llavors és com una restricció. I jo puc anar movent, fent extrusions, fent tot tipus de coses, i allò són 10 mil·límetres. I després, retrospectivament, puc dir, no, escolta, resulta que no són 10 mil·límetres, són 15. Jo canvio això, torno 20 pas de darrere, i després immediatament puc veure com el model funciona amb aquests 10 mil·límetres. I em permet fer simulacions del model per veure doncs, si la màquina funciona, si la roda dona de llonces. De fet, el que vaig fer va ser fer un dels cursos de l'Inda.com, on no sé si vau veure que hi ha un senyor que ha inventat una espècie de maquetes 3D que caminen, que quan fa vent caminen. No sé si van sortir a diversos vídeos.
No ho he vist.
Són molt raros, eh?
Són molt raros. Aquest tio ha agafat i ha dit, mira, aquestes són els dissenys. I llavors, en el curs de l'Inda, el que fas és agafes, vas a Wikipedia, agafes el disseny aquest, el montes, el modeles i el fas caminar a dintre del Fusion. Llavors, a mi m'agrada molt la idea aquesta de dir que ha tingut Adobe, primer, és una eina amb una corba d'aprenentatge molt suau.
Cadascú a la seva. Jo també he fet un curs de l'Inda per hackejar routers, wifi, sí, per hackejar wifis. Sí, et carregues...
Fantàstic.
Et diuen, tens un Mac? No hi ha problema. Agafes un al VirtualBox, et fots una versió de Linux per petar wifis.
I petes la wifi del vehicle.
Però no hi havia aquell problema que la targeta de xarxa dels Macs tenia el modo promiscu aquell que no anava.
Sí, sí. No, però sí que ara ja va.
Ara ja va. Ja són d'allò. Doncs la gràcia que té... Han fet una eina que et serveix per tot, per CAD, CAM, és gratuïta per estudiants i per startups que facturin menys de 100.000 euros a l'any. Sí, si tu factures menys de 100.000 has d'entrar per la part americana, eh? Si vas per la web espanyola fan pagar directe. Per què? Però si vas per la part americana, tu te la descarregues i dius, soc estudiant o soc professor, si tens un correu Punedu, t'ho dona automàticament, tu ho fes i ja seràs feliç. I si estàs en una empresa que factures menys de 100.000 dòlars a l'any, és a dir, per exemple, tens una startup, no et fan pagar. Amb la qual cosa el que estan fent és que la gent accedeixi. A més, l'eina és social, és a dir, ja té els mecanismes per treballar en grup, és a dir, tu treballes des de tot es puja al núvol, tu no graves en el local, a no ser que exportis, graves al núvol i podem muntar grups de treball, podem estar tots dos treballant al d'allò. O sigui, m'ha agradat molt la idea aquesta primera d'integrar la part social de l'estratègia aquesta de preu, sent Autodesk una empresa aquesta que sempre amb les motxilles i aquests preus tan aberrants que els estudiants havien de craquejar el programa per començar a treballar amb l'Autodesk, ara ja no ho fan, i a més de ells mateixos canibalitzar el seu producte, perquè si ells no feien aquesta eina que ho fusionava tot i ho permetia tot,
es quedaven anclats als anys 80.
I llavors m'ha donat tota aquesta sensació de dir que quan jo veig l'Inventor i l'AutoCAD i les altres eines, són a dir, hi ha quantitat de decisions de disseny que s'han pres fa 30 anys i que se les estan menjant amb patates, i com que en saben tant, perquè collons, són Adobe, són Autodesk, en saben un colló, de dir, comencem des de zero i han fotut una eina espectacular. M'ha agradat molt. No sé per què t'ho explicava.
No, però això venia d'arrel de lo que estàvem parlant dels iPads Pro.
Bueno, doncs, no està per iPad. O sigui, si a mi em dius que el Fusion me'l fots per iPad Pro, em fas un osso feliç. Perquè dius, hòstia,
happy,
ja tinc el llapis, ja tinc el d'allò, i a més, però encara no hi és.
Jo no sóc client d'iPad, ho tinc clar. No, de moment no.
Si jo el que sí que veig és això, és que com a màquines, o sigui, ostres, per bateria, per portabilitat, per d'allò, està molt bé, però el sistema operatiu no hi és. Tinc moltes ganes de veure el World Wide Developers Conference, què li foten a l'iOS 9 per millorar la productivitat de l'iPad.
Vosaltres creieu que un dia Apple hauria de bifurcar el sistema operatiu de l'iPad?
És el gran debat.
El de l'iPhone?
És el gran debat de què passarà amb el macOS, què passarà amb l'iOS i si l'iOS seguirà sent per iPad i per d'allò. Però jo crec que la interfície de l'iPhone no serveix per l'iPad, si vols que l'iPad sigui realment productiu. Ha d'haver-hi com una versió de sistema operatiu més ben parida.
Amb això Microsoft sembla que ha trobat crec que ha sigut més encertat amb la
problema
Surface.
Que segueix sent Windows i segueix sent espantós.
És cert, Marc, és cert. I ho dic jo des de...
El senyor que el pateix.
Perquè tinc un Windows. Però també t'haig de dir una cosa. El Windows 10 no és ni el Windows 7, ni el Windows 8, ni el 8.1, ni res. És un altre rotllo. és molt més estable, estable fins al punt de que si no toques massa les coses funciona prou
no
bé.
No l'has de reinstal·lar cada 6 mesos?
No, no. No és, ha canviat bastant. Jo, si alguna vegada aterres i has de tocar un Windows, te n'adonaràs que no estem a l'època
aquella. No. O sigui, no ho faré
pots,
voluntàriament.
Pots intentar evitar-ho, eh? Però,
no. La meva vida està muntada de manera que no tingui que muntar-ho. Però jo ara, com amb l'OS X, soc tan productiu.
Ja. Sí, jo que
m'ho tan productiu que...
Vale, l'última cosa d'Apple d'avui amb aquest tancament de les Apple Stores
No, però de veritat, la gent que treballa en temes de disseny, en 3D i tot això, feu una ullada al Fusion 360, m'ha agradat molt.
Vale, feu una altra ullada també, una altra cosa, una aplicació que ha anunciat Apple que es diu Clip. Sí, que el que fa és t'agafa i agafa fotos i vídeos i fa un Snapchat d'aquests, un no sé com se diu això de les Snapchats.
Les històries...
No, sóc d'aquestes.
Bueno, sí,
no,
aquestes no merdes. De...
Admiro tu perquè com ets jove... Pues,
no, és, jo jove. No ho he entès, això mai. No
jo tampoc. Bueno. I no... sí. Bueno, en qualsevol cas, ho fa ara i arriba tard. Té coses divertides com, perquè fa els bocadillos, saps aquests bocadillos dels còmics? Vale? Sí.
Els bocadillos? Sí.
Amb Dictation.
Ah, els entrepanos.
Els entrepanos es fan vale. Dictation.
Ah, que bonic.
Això està molt
tot això és la moda aquesta de com ha tingut el WhatsApp. Amb els estats, però que és compartir arribat... la teva vida cada dia, cosa sí. Que no... Bueno.
Però a més arriba tardíssim.
Jo crec que comença a haver-hi una tendència, la... diguéssim, a desfer-ho.
A desfer-ho una
a desfer-ho, mica. A desinstal·lar les coses a no d'allò.
Però, perquè... però els adolescents estan molt enganxats.
Però clar, perquè o sigui, nosaltres ens estem desenganxant o estem com abandonant-ho perquè ja veiem que això no va enlloc. I clar, evidentment, els que no han passat per aquesta... no han fet aquest aprenentatge...
En Carles Canyo, que és molt... que quan es posa i es posa molt radical a les coses...
Amb la desinfoxicació.
Desinfoxicació. Mm. Ara està, diguéssim, això de que no toca el Telegram i només el toca un cop al dia i tal. Jo no crec que calgui ser tan radical que cadascú faci el que vulgui, eh? Però sí que és veritat, a mi em passa, no sé vosaltres, eh? Des d'un temps sencer que sóc cada cop menys... estic menys el Telegram potser és el lloc on estic més perquè bueno, intento també estar
sí, amb la comunitat,
damunt de les comunitats. El WhatsApp el tinc super, el tinc molt deixat fins
per
i tot,
la mama
no, és que fins i tot no, amb la mama, a la mare la truco, però tinc els col·legues que estan una mica mosques perquè no responc ni dic res per Telegram i els tinc super mosquejats per WhatsApp, exacte.
I ara moltes vegades, per exemple amb tu l'altre dia que tenim, hem de quedar per divendres per fer una cosa, vam començar un xat i vaig dir, collons, el truco. Mm. I acabarem abans i així parlo amb Tomàs, no?
Sí, sí. Bueno, això dels clips combinarà vídeos, àudios, imatges de forma senzilla, es podrà compartir amb els teus via
que bonita
i
meravella, ens han vingut a salvar donant-nos maners per perdre el temps.
Exacte. I també ho compartirà amb Twitter, Facebook, Instagram i YouTube. Però jo crec que fa tard, en un moment on la gent intenta anar cap enrere.
Jo he estat reflexionant sobre el meu futur. Hi ha moments a la vida on un té que reflexionar i...
Apareix un Tesla?
No, el Tesla encara no.
Miguel Àngel, que callat que no. Tu tenies, això de que havies provat un Tesla.
Ho vaig compartir, quan sí. Era... Quan...
Ah, doncs,
sí. No ens ho mirem tot, però perquè hi ha massa
molt,
gent...
Fa bastant, sí.
Massa missatges. Jo recordo que havies dit alguna cosa, doncs he estat pensant...
No recordava.
I he reflexionat en el meu futur i he pensat que el meu proper iPhone serà més petit. Si tinc l'iPhone 6 Plus perquè sóc curt de vista i m'agrada veure-hi gros, però clar, la idea de tenir un iPhone gros, la idea de tenir un iPhone gros és de poder fer moltes coses, de fer-ho servir per fer moltes aplicacions, per poder mirar el correu i fer tot això i dir no, és que el que vull és que sigui més petit per fer menys coses, el que vull és que em vagi l'àudio per poder trucar i les fotos que siguin i fer bones fotos. Agafa un cagarro i esmorza.
Jo també estic reflexionant i crec que el proper iPhone serà un Xiaomi. Mira lo que, ahí lo dejo, ahí lo dejo, ahí lo dejo,
¿eh? Bueno, traït.
La última notícia que us volia portar avui és que Spotify, segons comenta Nació Digital, que alhora es fa ressò d'una notícia publicada al Financial Times...
Spotify, el servei que escoltes, el que et surt dels collons.
De l'escroti. Doncs ha dit que podia restringir l'escolta de les cançons més populars permetent només l'accés als usuaris premium, els que paguen, i no als usuaris que fan servir Spotify amb els comptes gratuïts.
No feu servir Spotify. Compreu, jo us ho dic de veritat. Jo us ho dic de veritat. Surt molt més barat i vius molt més feliç o per Apple, o per Amazon, o per Google Play, o pel que sigui. Tria el servei que vulguis. Quan t'agrada una cançó, te la compres. Més barat el més que tens ganes de gastar, gastes, i el més que no, no. I a més el que passa és que a la llarga vas creant un catàleg de la música que a tu t'agrada, que a través de YouTube, a través de la ràdio, a través de que ho escoltes en el Zara, hi ha alguna música que t'agrada, llavors agafes aquelles aplicacions de descoberta, què cony és això que sona que m'agrada, i tu escoltes. Jo descobreixo música a través de YouTube.
Shazam, es diu.
Oye Siri, què suena?
Aquesta sona, què cony suena?
Això funciona, no?
Sí, sí.
Ah, vale. Oye Siri, què suena? Una de les maneres, la meva manera de descobrir música no és allò que algú, una llista de reproducció d'alguna intel·ligència artificial o algú que m'ho cura em digui ara has d'escoltar això, no. El que m'agrada fer normalment és, per exemple, escolto un disco d'algú i mira, hi ha una col·laboració amb aquest altre artista. Dius, i qui és aquest artista? I llavors m'agrada, doncs, el busco per YouTube, mires a Wikipedia, busco i començo a buscar aquesta música, descobreixo fins que decideixo si és un artista que vull seguir.
Jo dic una cosa, mira, els suggeriments que fa Spotify o els que fa a la Music, a l'iTunes Music, normalment no me l'encerten gaire. Per ordre, els pitjors de tot, Spotify, després iTunes Music, però des de que vaig descobrir Pandora em dona suggeriments de gent que dius, hòstia,
mola. És que hi ha l'Uri, tio.
És
que hi ha l'Uri.
El que passa que Pandora no està aquí, has de tenir una VPN als Estats Units.
Has de fer coses rares per agafar Pandora. Sí. Però jo t'ho dic, si tu saps la música que t'agrada i per exemple descobreixes música a través de YouTube o estàs en el món i tal, la música a tu t'agradi, te l'agafes i te la compres. Són 90 cèntims, et compres la cançó i no has de pagar cada mes, i el mes que no et va bé pagar, no pagues. O sigui, a mi el que em preocupa és això, és a dir, si ara tinc que pagar el Netflix, i tinc que pagar l'HBO, i tinc que pagar el mòbil, i tinc que pagar el no sé què, al final comptes, hòstia, estic pagant 80-90 euros cada mes només de coses de llonces, i sumes la llum i sumes el gas i tal, i t'està sortint un dineral.
I amb,
més que
i amb llibres, ganes... i amb audiollibres,
i el software, i el software, perquè ara també va tot.
Exacte,
el
tot va per subscripció, i llavors al final es dius, controla molt que està subscrit. Jo ara, per exemple, l'única subscripció que tinc que no siguin, diguéssim, utilitats de casa són els audiollibres. Que estigui subscrit a 3 al mes.
Spotify té 100 milions d'usuaris, però només un 10% dels ingressos provenen de publicitat, el que fa que continuï tenint pèrdues.
Quina?
Spotify.
No, Spotify tenen un problema molt gros, que s'explicava l'altre dia en el This Week in Tech. El problema que tenen a Spotify és que el 80% del capital de Spotify actualment pertany a discogràfiques. I llavors el que passa és que quan tens que anar, és com si tens que negociar amb els teus papes. Llavors quan tenen que negociar els drets, el que passa és que pràcticament no estan fent benefici. Perquè les mateixes discogràfiques que tenen la gent a dintre el bord de Spotify estan imposant a Spotify unes condicions. Les discogràfiques mantenen viu Spotify per què? Per tenir controlat Apple.
No, i també per tenir controlat els autors, perquè es veu que li paguen una merda.
I per controlar els autors, però la idea és les discogràfiques tenen Spotify i d'aquesta manera poden negociar més fort amb Apple, perquè Apple, o sigui, ningú compra música a Spotify. La gent que compra música compra a Amazon, compra música a Google i compra música a Apple, sobretot a Apple. Llavors, jo dic, si tu vols comprar música, compra-la. Si vols escoltar música que et fan pagar, compra-la, paga-la. Compra per Amazon, compra per Google, compra per on vulguis, paga. A més, si jo sé que si jo què sé, a mi m'agrada un grup que vaig descobrir per YouTube, el Walk of the Earth. Són uns canadencs que fan una música molt xula. De tant en tant veig un vídeo d'un vídeo YouTube d'una cançó que han fet, va, mira, els hi compraré. I sé que m'estic gastant 99 cèntims i sé que 65 cèntims van per aquests senyors. I els estic donant amb ells. Quan jo estic escoltant Spotify, els meus diners no sé on van. Si jo estic agafant i tinc una subscripció a Kindle Unlimited, perquè un senyor es llegeixi un llibre, l'autor rep molt pocs diners d'aquest Kindle Unlimited. Hi ha com una nebulosa, s'ho porta tot a Amazon i reparteix els diners com sigui. Llavors, jo vull que els meus diners arribin a l'autor.
Però tu sí que tens un rànquing de quina gent t'està llegint via Kindle Unlimited,
sí,
no?
Sí, però ja t'he dit que jo tinc moltes pàgines llegides per Kindle Unlimited i amb un llibre venut ja faig més que tot el de Kindle Unlimited. I a vegades dius, ostres, que m'han llegit 4 o 5.000 pàgines aquest mes i és més un llibre venut que tot el que guanyo per Kindle Unlimited. Per tant, m'estan donant molt pocs diners. Jo prefereixo saber, si jo compro un llibre Kindle que em val 2,99, jo sé que 2 euros se l'emporta l'autor.
i punt. Perquè
és així com està muntat. Si jo compro una aplicació, si jo pago una aplicació a iTunes, sé que el 70% se l'emporta l'autor. Si compro una cançó a iTunes, o se l'emporta, si l'autor és un independent, com per exemple els Walk of the Earth o altra gent que segueixo, o l'Argent Lucas, que és el que porta la banda sonora de Zeta Testers, si compro un disc un dels seus discos a iTunes, sé que ell s'emporta el 70% i estic ajudant el galló. Si no, simplement estic pagant un servei de subscripció que a sobre és de les discogràfiques. No m'interessa pagar això. Abans ho piratejo. Pel cul.
Ha dit, hem de marxar. Anem per les propostes i fotem el camp.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir.
Comencem per les propostes. En Birres ens parla d'un joc online, proposta de joc Molongi Online, una mena de ping-pong. Ens va deixar un enllaç, això fa diversos dies.
Un ping-pong
però...
online. Sí. El que era una canya...
Es diu Mondripong.
El que era una canya era el ping-pong de la Wii. Quan va sortir el mando aquell extès que era més sensible, el ping-pong estava molt bé. Era molt, molt xulo.
Una proposta d'en Carles Tarlux que t'agradarà. És la festa de la cervesa. Aquest cap de setmana fan el Barcelona Beer Festival a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, 100 tiradors de cervesa al mateix temps i moltes activitats de cultura cervesera. Mola. Jo us vull parlar d'un teclat sense fils que no l'he provat, però que he vist que molts mosseguis l'han comprat. És de Logitech. És un teclat que porta...
És Logitech o Logitech?
O Logitech, no sé. Porta un mousepad incorporat.
Conec un noi que treballa a Logitech i en deien Logitech.
Logitech, bueno. Logitech. Doncs Logitech. Té teclat que és Bluetooth o inalàmbric i a més té un mousepad, no diuen trackpad, diuen un mousepad. La diferència amb Apple és abismal. Per què? Perquè només costa 24,95.
Sí, és un teclat amb trackpad.
Sí, bueno, li diuen mousepad.
Porta
un trackpad i dos botons a sota. És més com... A mi em recorda el del Windows, el del meu...
Jo és que m'he acostumat molt al Magic Trackpad. El
Magic Trackpad val a dir que és de les coses més encertades d'Apple. Vale?
O sigui, ja d'entrada el trackpad original quan els...
Però és que només el teclat d'Apple és que val...
És una pasta.
79.
Val 79
euros. És molt car i això s'embruta molt.
El cur, el Bluetooth.
I s'embruten molt.
No sé si
s'embruten.
El llarg val 50.
El que va per cap per USB.
Aquest és el de fil.
Sí, és que són molts diners.
Val menys, però val menys, curiosament.
És més gran. Perquè no té...
De fer servir més alumini.
I tampoc és un teclat especialment bo. Però
no té Bluetooth.
El trackpad és meravellós. Sí, jo tenia tendinitis de fer servir el mouse i això és el trackpad és fantàstic. Jo tinc alguna proposta. Primer de tot, hi ha una nova sèrie de Netflix que està dintre de les sèries aquestes de Marvel que van començar amb el Daredevil, després amb Jessica Jones, després va haver-hi Luke Cage, molt bona Luke Cage, la van fer la primavera, dic la tardor passada, realment molt bona Luke Cage. I ara han tret un altre, no està tan bé com Luke Cage o com Daredevil, però tampoc està malament. Té una mica, fa una miqueta de farum de Green Arrow. Es diu d'Iron Fist. I està dins de la mateixa narrativa. Detén la narrativa aquesta d'un Nova York després de la batalla dels Avengers i on apareixen això. Doncs el Devil of Hell's Kitchen, apareix el Luke Cage i llavors apareix aquest. I sembla ser que el setembre ve una sèrie que és The Defenders, que és on junten el Daredevil amb l'Iron Fist, amb el Luke Cage, amb la Jessica Jones i segurament amb el Punisher. O sigui que tindrem aquí una orgia. Estan fent una miqueta aquests de Netflix amb Marvel. El que estan fent em sembla que és amb ABC els de DC, que tenen barrejades les sèries de Green Arrow, amb The Flash, amb la Supergirl, i em sembla que n'han tret una altra, que estan tots tots barrejats de crossovers perquè els personatges es van creuant d'una banda per una altra, que és bàsicament el que també fotien amb els còmics, no? Que tu tens estàs llegint un Green Arrow i t'apareix el Flash pel mig i t'ho barregen amb una història i llavors et fan fer que vagis comprant tot això.
Estava mirant ara aquí a la IMDb.
Està xulo, en l'IMDb. A veure, li posen
un 8.
A mi la sèrie m'està agradant, però per exemple, a Rotten Tomatoes l'han destrossada. O sigui, a Rotten Tomatoes, a mi aquesta sèrie m'està bé, o sigui, està ben feta. El que passa que el personatge aquest de l'Iron Fist, fins i la història i tot, fa una mica de farum de Green Arrow, però bueno, ja passa que Marvel i DC tenen personatges que s'assemblen molt, i en aquest cas això està molt bé. I l'altre és un llibre que he comprat sobretot perquè quan hi ha imbècils que parlen de fotre canonades o d'enviar tanques per la Diagonal i aquest tipus de coses, s'ha de llegir una mica d'història, i m'ha caigut una cosa, em va arribar a través d'un Audible Daily Deal, que és un llibre que estic llegint que no és gens gaire agradable de llegir, però és un llibre d'història, que és el D-Day vist des del punt de vista dels soldats alemans. És un treball historiogràfic bestial d'un tal Holger Eckrich, una cosa així, és a dir, diu D-Day Through German Eyes. No sé si està traduït al castellà, és un llibre que va sortir el 2015.
Em pots tornar a dir l'autor?
Tio.
Impronunciable.
Holger Eckerts. Eckerts.
Gràcies.
Aquesta senyora,
com no ho apuntes al guió, ho estic fent jo ara en directe.
No, ja sempre t'ho explico en l'últim moment. Yeah. Llavors, aquesta senyora, em sembla que és el seu avi, havia sigut era un periodista militar en l'exèrcit alemany, i el que feia era que formava part, diguéssim, hi havia una revista que es distribuïen els soldats alemans, i llavors aquest periodista anava en tots els fronts i anaven entrevistant a gent i anaven fotent d'això. Llavors es veu que aquest home estava va estar en la zona del D-Day, en el front atlàntic, i el que va fer va ser que quan es va acabar la guerra, evidentment que van perdre la guerra els alemanys, el que va fer va ser durant 10 anys va estar buscant a gent que havia estat en la...
Perdona, D-Day també és un joc, estic veient ara aquí.
Bueno, el D-Day és el dia del desembarc de Normandia.
Sí, sí,
eh?
Però que també hi existeix com a joc.
Sí, sí, el D-Day, sí, sí, com a joc i com a tot. El D-Day és la invasió de mar cap a terra més gran de tota la història. O sigui, és el puto desembarc de Normandia.
No trobo l'autor aquest que tu dius,
Tu mires...
Segueix, perdona.
Llavors, el que van fer aquest senyor, doncs a l'avi d'aquesta senyora va fer entrevistes a soldats que havien estat a les diferents platges que van envair els aliats, vale? I llavors expliquen el que passa com es viu la batalla del dia D des del punt de vista d'aquests, el que els hi va passar a aquests senyors. Per exemple, una de les coses que explica és que abans de començar el desembarcament, per la nit van estar bombardejant a sac i aquest senyor estava amb un niu de metralladores defensant el d'allò, i les primers tiros que va tindre que tirar aquell dia va ser matar una vaca.
Vaja.
Perquè es veu que van bombardejar on hi havia un prat on hi havia vaques, i les vaques van sortir com a boges. Hòstia. Algunes ferides, algunes en flames, i llavors li va vindre cap on estava ell una vaca amb el cul en flames que va directe cap a ell, i els primers tios que té que fer, tio, és agafar i ametrallar la pobra vaca, i a partir d'aquí l'horror continua. Llavors dius, bueno, la història és molt dura, és molt bèstia, però llavors com tots els que hem tingut avis que han estat a la guerra civil, això és quan hi ha gent que parla de se soluciona con un cañonazo y punto, fill de puta, llegeix una mica d'història i sàpigues de què estàs parlant, imbècil. És molt més maco fer l'amor, és molt més maco fer l'amor que no la guerra.
Vale, després m'ho apunto, gràcies Miquel Àngel. Acabem les propostes amb una que ens han fet en Carles abans de marxar. Diu que ja podem consultar el programa de la Jedi 2017, ja està online
el senyor Carles Canyor,
correcte, i també ens adreça el formulari d'inscripció. La jornada és d'accés lliure i gratuït, però cal fer la inscripció prèvia per qüestions d'aforament. Recordeu que és el proper dimecres 29 de març per la tarda a la ciutat de Barcelona, a l'Institut Joan d'Àustria. I ja està, hem de marxar, i ho fem Agraïm-vos a tots. Avui tu i jo estem de veu fatal, eh? La
és
vostra
que a
atenció...
mi m'ha entrat un tros d'aigua per la banda que no tocava i...
Vale. La setmana vinent parlarem amb en Daniel Castejón. En Daniel Castejón treballa a l'empresa Ubicum Code Academy. Code Academy, que fa formació intensiva de programació web, mobile i data analytics. Ve a ser com uns Iron Hack, són nous. Jo vaig conèixer el Daniel en un esdeveniment que vam fer
en un
a Capside.
Un happening.
Però vaig agafar el compromís d'anar a veure aquest dijous la presentació dels primers projectes dels alumnes, perquè és una metodologia d'ensenyament que fa que els alumnes treballin per projectes des del dia D. Aleshores,
des del dia zero, el primer
des del dia zero, sí, ja comença a treballar per projectes. Aleshores, de la promoció que ara està treballant, crec que és amb Data Analytics, em vaig comprometre que aniria a veure els primers projectes que presentessin i es presenten aquest dijous. Per tant, ho aniré a veure i així podré fer l'entrevista amb més coneixement de causa. I ja està, ja hem de marxar. Ho sento. Avui ha sigut un dia molt raro, eh?
Molt raro.